Senyor Granger. Senyor Ramon. Senyora Rodríguez. Senyora Reyes. I senyor Boix. I pres nota de les peticions de paraula del senyor Granger, del senyor Ramon, de la senyora Rodríguez, de la senyora Reyes i del senyor Boix. I la senyora Gorina. Doncs té la paraula la senyora Gorina.
A veure, només que a mi des de Leonardo em diuen que hi ha un compromís de fer la rotonda de Mirasol quan abans possible, i jo no l'he vist reflectida, potser no l'he vist reflectida, no l'he sabut trobar. Em diuen que això se'ls hi ha dit perquè seria també un avenç considerable unir el barri perpendicularment. Jo no ho he sabut veure, igual resulta que està, eh? Si no ho hagués pogut veure, doncs ja està.
Senyor Gullier, suposo que es deu referir a la rotonda de Pompeu Fabra, la perllongació de l'avinguda Pompeu Fabra cap a l'altre costat de la via del tren. Mira, aquesta és una obra que està, té un projecte executiu, ja fet i aprovat, però ha de realitzar no la Junta de Nomenament, sinó la Junta de Compensació del Turó de Can Mates. I la Junta de Compensació del Turó de Can Mates, per qüestions doncs, diverses, potser la seva pròpia situació interna, doncs no la fa. No la fa, l'hauria d'haver feta, però no l'ha feta. No és l'única càrrega urbanística derivada del pla parcial del Turó de Can Mates que hauria de fer la Junta de Compensació o que hauria d'haver fet la Junta de Compensació que no està feta, n'hi ha alguna altra. Per tant, estem mirant com la podem realitzar nosaltres des de l'Ajuntament de Sant Cugat amb càrrec a la Junta de Compensació. Però atès aquesta situació, diguem-ne que és normal que no l'hagi trobat en el pressupost, perquè no hi és, perquè l'ha de fer una altra, en aquest cas, doncs, institució. L'acabarem fent nosaltres i ara hem de veure la forma en què la farem, a no ser que canviessin d'opinió, però vaja, ho dubto, perquè ja fa molt de temps que estem darrere d'ells. El senyor Granger té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Tinc un prec i una pregunta. He d'especificar que en el prec que es posaré en aquest ple, el cas d'una ciutadana, i que tenim el seu express consentiment per fer-ho públic. Fa ja 2 anys la nostra conciutadana Maribel Carmen Gómez Bagaria va fer una demanda per moving immobiliari del carrer Escaletes 3er, primer primera. La senyora Maribel Carmen Gómez està en un habitatge de renda indefinida, renda limitada, i amb un antic propietari. Aquest propietari al final es va traspassar la propietat, ha anat passant per diferents mans fins que ha anat a parar a mans del grup d'inversió Pagant i Associados. A partir d'aquí, des de fa 3 o 4 mesos, aquest grup ha iniciat unes obres de reforma en l'habitatge, en tota l'extensió de tota la finca, que li han provocat a la senyora Gómez doncs la pràctica inundació de la seva habitatge, el tall de llum, tall d'electricitat i unes condicions de vida tal i com així es recull en l'informe de la policia municipal absolutament indignes i inevitables. Aleshores, nosaltres, segons ens consta, per demanda de la mateixa senyora Gómez, crec que presumptament l'empresa de Grup Inversions Pagant està fent aquestes obres sense permís, és a dir, amb un permís d'obres menors. Per tant, nosaltres demanaríem que s'investigués a fons si realment hi ha permís o no hi ha permís, si realment es dona el cas de que presumptament s'està cometent moving immobiliari contra aquesta senyora, doncs s'obligui a l'empresa primer a pagar la llicència d'obres que correspon per obres majors, a veure si realment correspon el donar la llicència per fer aquestes obres, el avaluar els efectes que ha tingut en la vida de la senyora Gómez i rescabalar-la, i a més que si és el cas, si així es demostra, que sancioni exemplarment aquesta empresa amb tot el màxim rigor i celeritat, perquè el moving immobiliari és una de les xacres que tenim en aquest temps, i si així es demostra, aquest ajuntament no pot quedar indiferent. Així mateix, preguem que, si és el cas, es rescapali per part dels serveis socials, es doni atenció a la senyora Gómez, per tal de posar les mesures necessàries, perquè aquesta senyora, aquesta nit, per exemple, no té aire ni té llum i viu en unes condicions que no són acceptables, per tal que s'hi posi una ràpida solució.
I respondrà la senyora Conesa en primer lloc, i després la senyora Fortuny completarà la informació.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Sí, malauradament, senyor Granger, doncs efectivament tenim coneixement d'aquesta temàtica. No fa dos anys, com vostè diu, però sí que li puc dir que la llicència d'obres és de data 17 d'octubre. Per tant, des de l'inici de les obres, per tant, l'empresa està actuant amb una obra, és posterior a aquesta data que tenim coneixement d'una denúncia per part de la inquilina. Efectivament, es fan unes comprovacions i l'empresa s'extralimita amb les obres en relació al permís que té, i hi ha una suspensió de les obres. De la mateixa manera, hi ha una suspensió de les obres. Malgrat tot, com saben, el fet de suspensió de les obres, tots aquests terminis a vegades s'allarguen més del que ens agradaria, i hi ha també una intervenció dels serveis socials al respecte. Però, sens dubte, l'expedient segueix endavant, i el que esperem és poder-lo, doncs, aclarir el més aviat possible, que aquesta ciutadana, doncs, recuperi l'habitabilitat i les condicions amb les que hem de poder viure tots. Gràcies.
Gràcies. Ara té la paraula la senyora Fortuny.
Gràcies, senyor alcalde. Vull ratificar els comentaris de la meva companya. Nosaltres, des de serveis socials, teníem coneixement d'aquest possible moviment immobiliari, però que des del 15 de gener es constata que ja és una urgència i que aquesta senyora no pot viure en aquestes condicions, i conjuntament, doncs, amb el treballador social i els responsables que corresponen, estan emetent de manera urgent un informe per trobar una solució immediata, que en cap cas és trobar un altre pis per a aquesta senyora, sinó solucionar la situació del seu pis en aquests moments, com comentava la senyora Conesa, però en aquest període d'impàs poder trobar una solució més favorable i més còmoda i que provoqui un mínim trasbals. Els informarem puntualment de l'evolució de tot plegat.
Gràcies.
Tenia una pregunta.
Sí, és que m'ha semblat que ho havia dit, però no l'ha fet.
Sí, sí, sí.
Ho hauria fet abans, però no faci ara.
Doncs, no, les meves disculpes. El 17 de desembre de l'any 2007 es va aprovar una moció del grup d'Esquerra Republicana pel dret a decidir. Portava aquesta moció 8 acords. Aleshores, nosaltres demanaríem l'estat del compliment d'aquests 8 acords que es van aprovar per aquest ple. Ens ho pot fer, si vol, no en aquests moments, que és molt. Ens ho pot fer per escrit, i sí que li preguem que ens ho faci per escrit el més aviat possible.
Gràcies. Té la paraula la senyora Conesa.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Aprofito per reiterar que són els acords que avui hem reiterat, i per tant que són uns acords, doncs, importants per a aquest municipi.
Gràcies, senyor Antonio Ramon. Té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bona nit de nou. Avui mateix, i per això els demanaria disculpes per no poder concretar exactament amb les dates, però abans de començar el ple m'han informat des de la comissió d'organitzar barraques que no han tingut les pertinents reunions de valoració amb l'equip de govern, més enllà, doncs, del sopar que cada any ofereix l'alcaldia del nostre ajuntament com a agraïment a l'organització de la Festa Major. Concretament, la pregunta és perquè en un ple municipal el Partit Popular va presentar una moció que nosaltres ja vam posicionar-nos en aquell moment, que no compartíem en absolut el fons, però sí que estàvem d'acord en que calia, doncs, fer una valoració política a posteriori de que la gent de la Comissió Barraques i de l'Assemblea Barraques, les entitats que cada any, doncs, organitzen aquesta activitat de la nostra Festa Major, es posicionin i ens plantegin quines són les seves propostes de futur. No entenem de cap manera, doncs, un posicionament polític sense abans no haver consensuat unes accions amb les entitats que dia a dia treballen doncs, perquè sigui una realitat l'activitat sociocultural a la nostra ciutat. A la passada informativa ens van convocar amb una reunió que encara no té data concreta, si no m'equivoco, per fer la valoració global després d'haver-nos presentat tot un pla de treball amb els equips tècnics de joventut i de cultura, on jo concretament vaig fer aquesta, vaig insistir en aquest tema de dir, bueno, la gent de les comissions, la gent de les entitats hi han de participar, per Esquerra Republicana no té cap sentit que en parlem els polítics si no hem parlat amb ells, i per tant em preocupa i molt el fet de que es convoqui aquesta reunió a final de mes doncs, per parlar amb vostès i que avui he descobert doncs, que no s'ha parlat amb les entitats i amb la comissió Barraques. Deixi'm aprofitar doncs, la pregunta per posar sobre la taula problemes que tenim amb el lleure a la nostra ciutat i que fa pocs dies ho expressàvem amb roda de premsa. Els dubtes sobre Barraques creiem que no són aïllats, són uns dubtes que se'ns estan plantejant amb l'oferta de lleure nocturn a la ciutat. No sabem què va passar en la festa Cap d'Any, no sabem què va passar amb les diferents limitacions horàries, però el que sí que sabem és que hi ha un acord per treballar els diferents espais físics, encara hi som a temps, parlem de on es poden fer activitats nocturnes a la ciutat, parlem de la rotació possible doncs, perquè afecti al mínim els veïns i conciliem d'una vegada per totes el dret al descans amb el dret doncs, a l'activitat de lleure als carrers i places de la nostra ciutat. Gràcies.
Gràcies, li respondrà en primer lloc el senyor Escura i després la senyora Salat.
Bona nit, senyor Toni Ramon, pel que fa al primer punt de l'organització de la Festa Major, efectivament hi ha diverses dates que li vam proposar i que li vam comunicar a la informativa i concretament li recordaré precisament demà tenim la sessió monogràfica en Consell de Cultura exclusivament per parlar del tema de Festa Major, de format, inclou el de Barraques. Llavors, pel que fa a la setmana vinent, el dia 26 de gener, dilluns, tenim la reunió monogràfica amb totes les entitats. Està programat ja, totes les entitats, i inclou evidentment també el tema Barraques. I com vostè també sap, el dia 27 o dia 30, encara balla esperant la confirmació de la millor disponibilitat de tots els grups polítics, ens agradaria fer aquest monogràfic amb els grups polítics. O sigui, una mica el calendari seria aquest, sent conscients de que anem justets, no fem tard, però sí que és cert que no ens hem de dormir i per això doncs, tots plegats intentem tancar el mes de gener amb tota la graella aquesta, diguem-ne, de reunions fetes per immediatament ja començar a prendre decisions i organitzar tot el tema de la Festa Major.
Gràcies, ja té la paraula la senyora Salat.
Moltes gràcies, senyor alcalde, i molt bon vespre a tothom. Li volia comentar, senyor Toni Ramon, que a banda de l'oferta de lleure i d'oci que s'adreça als joves des del casal de joves Torreblanca, des de l'auditori o des dels centres cívics de la nostra ciutat, s'ha fet un important increment en l'oferta d'activitats musicals i concerts adreçats a la població juvenil de la nostra ciutat. Dir-li que des dels mesos d'octubre a desembre, dins el cicle de Mou Ritme Sant Cugatenc, que es fa conjuntament des de la regidoria de joventut i el portal cugat.cat, s'han fet més de 20 concerts, han tocat 18 grups, s'ha fet una selecció important dels 30 grups que es van presentar, s'han diversificat al màxim els espais, s'ha fet a Torreblanca, al Casal de Mirassol, a la Unió Recreativa de la Floresta, a la Unió, hi han hagut més de 1.000 assistents. Comentar-li també que el mes de novembre es va començar la tasca o el treball una taula de participació en la que inicialment estan representats les entitats que programen música a la nostra ciutat, els tècnics que també programen la programació municipal i les gestores dels diferents centres cívics, amb l'objectiu de consolidar i coordinar l'oferta de concerts i actuacions adreçades als joves de la nostra ciutat. Això inclou la programació del Mou Ritme Sant Cugatenc, els concerts i activitats que fan des de la Unió, les activitats de Torreblanca, joventuts musicals i centres cívics. Pel que fa a la festa de Cap d'Any, estem estudiant de cara a l'any vinent reincorporar-la i ho hem d'analitzar. que estem treballant dins del pla d'equipaments perquè la ciutat pugui disposar d'un espai que permeti l'equilibri entre les activitats d'oci i el descans dels veïns, que des del Consell de Direcció s'està treballant en el mapa d'espais i que bé, la voluntat és seguir treballant. Sé que comptem amb la seva participació i amb la resta dels grups polítics en el marc de les informatives, i després d'aquesta reunió inicial de la taula de participació anirem obrint a la resta d'entitats. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ramon.
Abans que m'ho digui vostè, molt breument, l'única problemàtica és que quan una d'aquestes activitats s'ha fet no a l'aire lliure, perquè hi havia un embalat, però amb el plàstic de l'embalat poc so amortiguant, doncs aquesta activitat l'hem hagut d'acabar abans d'hora del previst, avisant els grups en el mateix moment. Sé que això no és responsabilitat seva, senyora Salat, no és una crítica a vostè, sinó hem de fer una reflexió plegats de on ubiquem aquestes activitats, i comença a ser urgent, perquè la prohibició, els canvis d'hora, els canvis d'ubicació a entitats i col·lectius que ho fan amb tota la bona fe del món, arremangant-se i posant-hi la pell, doncs, per dotar la ciutat d'un lliure alternatiu, doncs es veu, és a l'ordre del dia, no?, aquests canvis, i per tant ho hem d'evitar i hem de facilitar al màxim les coses, com també estem d'acord que hem de conciliar aquest dret al descans. Per tant, sí que els hi demanaríem la celeritat, que no arribem una altra vegada a una Setmana Santa i a una primavera, que és quan es disparen les sol·licituds d'activitat a la via pública, doncs sense tenir aquesta solució presa. Li recordo que la crítica a l'acabar el concert no és a vostè, és a l'equip de govern en general, doncs, que posa moltes i moltes limitacions en aquestes activitats de les entitats de la ciutat.
Senyora Salat.
Gràcies, senyor alcalde. Només una petita dada sobre el concert del dia 23. Era un concert que no estava programat dins del MOLTA, però que, donat l'èxit que va tenir aquest cicle de concerts, vam considerar que era molt positiu tant pels participants com els joves encabir dins les activitats del Nadal a l'embalat aquell concert, però que realment l'espai on està, un espai a ningú se li escapa, que dins d'una carpa evidentment la sonoritat i la molèstia als veïns pot ser considerable, i per tant vam considerar que era prudent finalitzar el concert a quarts d'una, donat que era un dia laborable, que l'espai no era insonoritzat i que si va acabar a quarts d'una que jo hi era. I que per tant havíem de garantir que la molèstia als veïns no fos excessiva, però donar aquest petit premi o petit no premi, però sí carmelet després d'un cicle esplèndid, doncs això pels participants. Gràcies.
Gràcies, senyora Rodríguez, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Primer, és una petició, ja la vaig fer en el seu moment al Consell de Districte de Mirassol, amb el sentit que li vaig demanar al senyor president que prengués nota de que a la cruïlla del carrer Ávila, en Passeig de l'Havana, es necessita un mirall, durant el cas que hi ha un poste de telèfonos que impedeix el que és veure si venen els cotxes per al carrer Ávila quan tu vens del carrer Passeig de l'Havana. La setmana passada, sense anar més lluny, vaig veure com passava un accident en aquest sentit. Nota el cas que si vens pel Passeig de l'Havana, quan tu arribes a la cruïlla amb Ávila, que a Havana tens un fe del passo, tens justament el mirar amb esquerra, tens justament un poste que t'impedeix la visibilitat. Hi ha hora de sortides d'escoles, que hi ha una escola a l'Avinguda Bilbao, doncs els pares i mares que comencen a passar per allà doncs es van topar. Pregaria que, sisplau, amb la més ràpida celeritat poguessin posar aquest retrovisor per intentar impedir successius accidents de tràfic. Després, un altre prec. Ahir vam veure que, o la gran majoria, vam assistir als Tres Tombs. Després de la rua dels Tres Tombs, tenen unes conseqüències, uns efectes col·laterals, o més bé vistosos, que van deixant els cavalls per la nostra ciutat. A la tarda, la gran majoria vam poder assistir, o els que vam poder, vam assistir al concert del Parkinson, que es va fer en l'auditori, i quan anaves a peu per l'avinguda Pla del Vinyet, per totes les voreres, tenies que anar sortejant les porqueries dels cavalls. Llavors ens agrairíem que per el proper any, pues, donat el cas que s'està avui en dia amb restriccions pressupostàries o contencions pressupostàries, cosa que no tenen els cavalls, mirem d'intentar contractar amb l'empresa que es dedica al manteniment de la nostra ciutat, de la neteja del dia de la roda dels Tres Tombs, perquè ahir particularment hi havia molta gent gran que sortia del concert i que tenies que anar fent bastants divins per intentar passar per les aceres. I després, per últim, un prec que també m'ho han transmès els ciutadans del barri de Mirasol respecte al carrer Pla, que en l'últim Consell de Districte pues, van denunciar tot uns batxes, o no sé com, ara no recordo el nom exactament, mal estat del terreny que hi ha en aquest carrer Pla. De tal cas que hi ha una part que toca Vall d'Oreig, que pertany a Vall d'Oreig, juntament amb el passeig de Baixador, i que aquesta es manté bé, i el carrer Pla, que passa a més l'autobús de Sant Cugat, té que passar en molt mal estat. A hores d'ara encara el carrer no ha estat arreglat, recordo, per part del president del Consell de Districte, que va estar amb els veïns i va mirar d'intentar-los donar solucions. A dia d'avui encara està en la mateixa situació, amb les pilones que fan el carrer estret, que a més és un carrer que no està asfaltat, que és un carrer de carro, de fang, passa el bus de línia i amb uns forats importants. Gràcies.
Gràcies, senyora Rodríguez. La primera qüestió, la del mirall aquest que demanava, la senyora Marta Subirà en pren nota. Pel que fa a la segona qüestió, bé, jo com vostè vaig estar davant de l'Ajuntament Antic a la plaça de Barcelona, repartint doncs, els recordatoris a tots els participants en la rua de Sant Antoni, i vaig poder veure també com vostè i com tots els que hi érem que al final de la rua hi anava una màquina escombradora que anava netejant. Si la feina d'aquesta màquina doncs, és insuficient o es deixen alguna cosa, doncs haurem de comprovar-ho, no? Però sí que hi havia un servei de neteja. Ara, no sé si el que vostè refereix és a la porqueria que pugui haver el propi recorregut de la rua o bé a la porqueria que pugui haver camins que segueixen els participants en la rua per arribar al punt de concentració, no? Podria ser això. O sigui, en tot cas en prenem nota. La tercera qüestió li respondrà el senyor Martorell.
Senyor Recoder, em permeto d'aclaració, no, era
després,
a la vorera...
Al final.
Pues no, simplement era a la vorera
senyor Martorell, té la paraula.
Del carrer, de la plaça Albi.
Senyor Rodríguez, respecte al carrer Pla, jo vaig anar a veure el carrer Pla, vaig estar parlant amb els veïns, ens vam comprometre a una reunió amb la senyora Mercè Conesa per l'organització d'aquest, no solament d'aquest carrer, sinó adjacents, i aquesta reunió ja s'ha tingut, i també s'ha traslladat a serveis de manteniment per tal d'anar a passar. Sí que és cert que ja es va tirar grava, el que passa que també els veïns van portar en aquella reunió que havia plogut molt i tot això, i s'havia anat deteriorant. Per tant, el compromís estava d'anar passant, anar mantenent, fins i tot hi havia una raça que ja està tapada, etc. Però no solament és el carrer Pla, sinó és tota aquella rodalia que certament, doncs, com plou i plou molt, i per sort aquest any ha plogut, doncs s'enfanga i la veritat és bastant difícil de transitar.
Sí, sobre aquest tema només comentar-li que divendres al matí la senyora Cristina Parella i jo mateix vam estar allà, sobre el terreny, doncs, comprovant la situació del carrer Pla. Té la paraula, senyora Rodríguez.
Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, respecte a lo de la rua, era a les voreres de Pla del Vinyet. A les voreres de Pla del Vinyet, els accessos que anaves cap a l'auditori, tant a la vorera de la dreta com de l'esquerra, des del mercat de Torre Blanc, des dels Cines fins a arribar al carrer Cànoves del Castilló, et trobaves les porqueries dels cavalls per les voreres. M'imagino que haurien ser que els cavalls que a vegades munten sobre les aceres, si passava una escombradora no netejaven per sobre les aceres, però crec que es té que preveure aquest tipus d'actuacions, que si passa una escombradora i es veuen porqueries sobre l'acera també es retirin. Després, respecte a lo del carrer Pla, d'acord que es van reunir i que van agafar els compromisos, però tots els aquí presents sabem perfectament les últimes pluges que hi ha hagut aquests dies i això ha suposat que s'hagi espallat més. Per tant, estic estant més a sobre perquè també la gent que viu al voltant d'aquell carrer té les mateixes mancances aguditzades per al fang que comporta aquestes darreres pluges. Gràcies.
Gràcies, senyor Rodríguez. Escolti, potser el que hem de fer és que els cavalls no vagin per la vorera, que vagin per la calçada. Els cavalls han d'anar per la calçada, no han d'anar per la vorera. I a més sap vostè que les escombradores no poden anar per la vorera. I les hauríem de recollir doncs amb escombra, no? Per tant, de cara a l'any que ve, doncs ho vigilarem, però jo crec que ens hem de mobilitzar per fer que els cavalls doncs vagin per la calçada, que és per on que toca. No li toca, senyor Rodríguez. Senyor Reyes, té la paraula. Brevíssimament, sisplau.
Escolti, senyor Recoder, a mi tant em fa que vagin per la calçada, per la vorera, per on sigui. La qüestió és que la ciutat estava bruta. Ahir hi havia un acte important a l'auditori i la gent tenia que anar fent zigzags per no trepitjar i caure. Hi havia molta gent que era gran. Llavors, està bé que fem broma que els cavalls per la vorera, no, sí, per la calçada, però sap vostè que com que són animals, no en tenen. I llavors a vegades es pugen a la vorera. I preveient que no entenen ni que són animals i pugen a la vorera, el que hem de fer és mirar de mantenir neta la nostra ciutat. Gràcies.
D'acord. Senyora Reyes, té la paraula.
Gràcies, senyor Calma. Jo procuraré ser parlar tant a poc a poc com la senyora Esther Salat, que em fa enveja perquè mira que ja em disparo, i no enrotllar-me tant com la Berta, que també és difícil. La senyora Rodríguez. Bueno. Aleshores, jo volia preguntar com estava el tema de l'estudi de mesures, ja ho devien estar esperant perquè fa 4 mesos, de la moció que ja vam aprovar per unanimitat o va ser una moció institucional respecte a la connexió a la mobilitat al barri nord-oest de Sant Cugat, tot el que és la connexió del barri de la Guinardera i de Vuitalleres amb l'estació de Renfe, amb el centre de la ciutat. Bueno, hi ha unes quantes mesures. Aleshores, jo volia començar d'una manera una mica més gràfica. Vostès saben, no sé si ho saben, si no us ho dic jo, tinc dues filles molt alternatives que com tots els alternatius van amb els seus gossos i venen poc a Sant Cugat i van fora. I aleshores van venir ara per Nadal i van anar de la nostra promusa, a dormir a casa d'uns que tenen un pis de lloguer de promusa a la rotonda nova. I haguéssim hagut de veure quan va arribar la meva filla Alicia amb el seu gos el dia que va venir, perquè va decidir que no podia ser que s'hagués de fer tanta volta i va decidir tirar pel dret. Li vaig fer unes quantes fotos i les he perdut, perquè era digne de veure com va arribar el gos i ella. O sigui, realment la connexió d'aquell barri és absolutament... Per la gent que viu fora és que no ho entenen, no entenen que s'hagi de fer la volta que s'ha de fer per anar fins allà. Aleshores, jo volia comentar que d'altres coses, per exemple, jo penso que és superurgent que senyalitzi, perquè estan senyalitzades les coses per quan vas en cotxe, però no estan senyalitzades les rutes de vianants. I segurament, si es veiés la ruta, es podria agafar rutes més fàcils que les que es fan habitualment. I amb això volia lligar-ho amb el tema de Leonardo i de Mirasol, que l'altre dia em veia un ciclista que hi ha una manera d'anar des de Mirasol fins al Leonardo, que passa és que s'ha d'anar en pla investigador, que tampoc estaria malament que mentre no es fan les mesures definitives es senyalitzés en carril bici o amb senyals quina és la forma que actualment hi ha més segura per anar al Leonardo Mirasol. Aleshores, jo no vull recordar qui és el que vam acordar, però em sembla que vam dir que era superurgent que hi hagués una manera fàcil d'anar als barris nous a l'estació de Renfe i després també la connexió des del barri de Can Magí fins a la Renfe. Gràcies.
Qui és el senyor Subirà?
Bé, jo no recordo que utilitzéssim el concepte de manera fàcil, perquè fàcil realment en aquell sector no ho és. Jo li reconec que a banda de tot el que és el treball que s'ha fet i que es pot veure aquí fora sobre el tema de la connexió via aparcament entre Renfe i l'estació de la futura estació de Vulpelleres, que ha de permetre doncs arreglar tot aquell sector i que sigui més fàcil doncs poder-hi anar, no hem fet els deures tan de pressa com convindria i com deia la moció. Jo li proposo, senyora Reyes, també perquè sé que vostè té molt interès en aquest tema i com que nosaltres de coses en tenim moltes i sempre són molt urgents i a vegades doncs, no totes els donem la prioritat doncs, que vostès ens demanen, que sense perdre temps, diguem-ne, aquesta setmana doncs, ens trobem i se'n recorda, em sembla que també ho vam dir durant el debat de la moció, doncs, que ens asseiem una mica amb la gent de mobilitat i puguem veure, aviam si realment entre tots més ulls veient que no només el tema dels tècnics, sinó que a vegades els propis usuaris doncs, són capaços de veure coses que els mateixos tècnics no veuen, doncs que en parlem. I pel que fa a la sanització, jo crec que això sí que és una cosa que es pot fer ràpidament i en prenem nota per poder, tant la part del Leonardo i el carril, bueno, i la possibilitat d'arribar en bicicleta, com aquests possibles accessos que sabem que no són fàcils. Gràcies.
Gràcies, senyor Bosch, té la paraula.
En el ple del mes de setembre vàrem poder debatre la dació de compte de la devolució per sentència judicial de les contribucions especials del sector 11-13 de Mirassol. Ho vam fer via correu electrònic, no se'ns ha respost i el que preguntem és per què en el cas del sector 9 del mateix districte, amb sentència també favorable als que van interposar el contenciós, no s'ha fet la dació de compte al ple. Ens agradaria saber-ne el motiu d'aquest fet. Gràcies.
Gràcies. Respondrà el senyor Joli.
Sí, el senyor Bosch no en tenia constància, li dic sincerament. Prenc nota i procedirem a donar-li aquesta informació.
Gràcies. No hi ha més punts a tractar, per tant s'aixeca la sessió. Reprenem el ple amb el torn d'intervencions del públic. Demano a les persones que ens acompanyen que en vulguin fer ús, que ho manifestin en aquest moment, sisplau. Sí. I pres nota de la petició de paraula del senyor Contijó, de la senyora Quadres, del senyor Loïdi, i hi havia una quarta persona, i el senyor Sant Feliu. Senyor Sant Feliu. D'acord, doncs té la paraula el senyor Contijó.
Gràcies, senyor alcalde. Jo demanava la paraula per fer primer unes manifestacions, però abans d'elles, i prenent el fil del que deia la senyora Rodríguez pel que fa a neteja, no parlaré del tema Floresta, sinó d'un carrer de la nostra ciutat que està al costat del centre Borja, que està fet una porqueria tant quan plou com quan no plou. Quan plou està ple de fang i quan no plou està ple de pols. Suposo que qui ho hauria de netejar és qui ho embruta, però el qui s'hauria de preocupar d'aquest esnet no sé qui és. Per tant, demanaria que es pogués circular per allà amb unes condicions, diríem, més o menys normals. Però això, en fi, espero que ja ho resoldran. Jo el que volia manifestar, en primer lloc, des de la delegació del grup 10.000 a Brussel·les per l'autodeterminació, el nostre agraïment al grup d'Esquerra Republicana per haver presentat la moció que en el seu moment els hi vam adreçar a tots els grups amb el prec de que la presentessin i l'aprovessin. De fet, sabíem que el Partit Popular adoptaria la posició que ha adoptat, del Partit Socialista de moment i amb aquest aspecte no n'esperàvem menys, d'Iniciativa Verds n'esperàvem una mica més, i del grup que està en l'equip de govern, sincerament, ens ha sorprès, ens ha decebut i fins diria que ens ha avergonyit. Ens costa d'entendre clar, nosaltres, la gent del poble, diríem, els que fem demòtica i no política, els partits fan política, els del poble fem demòtica, i per tant no entenem a vegades la manera com funcionen aquestes coses. A mi m'hauria semblat d'entrada més elegant, diríem, com ha fet el Partit Socialista, votar no a la moció, que presentar una cosa que ratificar el que s'ha fet. Jo, com abans s'ha comentat, no entenc que sigui una moció. Esclar, suposo que amb el joc legal deu ser possible, però des del punt de vista del poble ens costa d'entendre-ho. Com també m'hauria semblat més elegant, com ha fet el grup d'iniciativa, que hi hagués hagut llibertat de vot. Veig que ha sigut unànim i això d'alguna manera demostra alguna cosa. De fet, com deia la senyora Conesa, jo em pensava el contrari del que deia ella. Em pensava que un partit polític tenia una posició i el votava qui estava d'acord. El que sembla, el que ha de fer un partit o un grup, és veure què va dient o fent la gent per llavors anar-se movent. Si això és així, estem plens d'esperança perquè sabem cap on es mourà la gent. Gràcies.
Gràcies. Senyor Gausa.
Simplement per dir al senyor Contijoc que no em toca ara valorar les seves paraules perquè no puc fer-ho, precisar-li simplement que ens hem abstingut en la votació i no hem votat en contra.
Gràcies. Té la paraula la senyora Quadras. Si li poden acostar el micro, sisplau.
Bé, bona nit. Sempre que estic a aquest ple, que és el nou, sempre em sembla que a Sant Cugat no passa mai res, que tot és fantàstic. Però, per una vegada, estic d'acord amb el Partit Popular. La senyora Berta Rodríguez, això que diu, és ben cert. A vegades potser no la respetem prou, però és cert perquè jo vaig fer-hi fotos, no per res, no pas per publicar-les, però senzillament va passar. Jo crec que és que la màquina potser no va donar l'abast. Jo crec que va passar això. Però realment sí que és cert. Val. Ara jo el que volia proposar no és revisar els sous als polítics. Ja que hi ha crisi, és que quan hi hagi festa, perquè aquí hi ha crisi ho sap tothom, fins als gats, llavors el que venia a dir era que les festes majors durant 2 anys com a mínim, que comencem a fer les menys esplendoroses, procurem per les persones necessitades que no tenen diners, que no sé ni com s'ho faran, perquè la crisi qui la paga és els més pobres i els rics són una mica menys rics. Això ho sabem tots. Per exemple, la festa major, fer-la pues, amb ments molt transparents, com jo crec que ja ho són, vull dir, despeses poques, divertir-se, gastar poc, i això com a mínim 2 anys. I aquests diners que vagin a una protecció social, com se'n cuida la senyora regidora de la dreta, em sembla. És clar que amb les burocràcies d'aquestes coses... O sigui, és a dir, aquests diners d'excedent que siguin per les més necessitats del nostre municipi. Jo ho proposo des del poble. Res més.
Gràcies, senyor Quadras. Dos comentaris sobre el que deia. Referit a la senyora Rodríguez. En primer lloc, el respecte a la senyora Rodríguez és el mateix que qualsevol membre d'aquest ple. Però jo l'única cosa que li he dit, i potser no s'ha entès, és que, escolti, nosaltres quan es planifica la neteja d'una acció com aquesta, es planifica la neteja de la calçada. No està previst que es pot embrutar la vorera. Després del seu prec, doncs, de cara a l'any que ve, hem de pensar que, a part de netejar la calçada, haurem de vigilar si ens embruten la vorera per netejar-la. Però jo dic que és més fàcil, doncs, intentar que els cavalls vagin tots per la calçada, no? Que és el que toca. La segona qüestió, en prenem nota, ara només comentar-li que avui hem aprovat definitivament el pressupost, i aquest és un pressupost on hi ha una contenció molt important de totes les partides de l'Ajuntament, llevat de la de polítiques socials, que és la que dispara la seva despesa. Però totes les altres, doncs, s'han contingut, i això vol dir que totes les àrees de l'Ajuntament, llevat de l'àmbit de polítiques socials, haurà d'estrenyes el cinturó. Jo penso que és una mica amb la línia que vostè planteja, encara que vostè fa un plantejament molt més concret, que, en fi, doncs, queda aquí a la sala de plens i prendrem en consideració. El senyor Leí té la paraula.
Buenas tardes a todos los presentes. Yo lo que quería decir, bueno, quería reforzar un poco lo que ha dicho esta señora, pero quisiera puntualizar que la palabra crisis ya está siendo algo poco a poco muy débil. Lo que estamos pasando en España y lo que vamos a pasar ya no es crisis. Es más fuerte que la crisis, por lo tanto, yo creo que pronto nos tendremos que acostumbrar a llamarlo pues zona catastrófica nacional, porque al que le toca va a ser eso. Y algún día me gustaría escuchar de los, digamos, de las partes pasivas, no productivas, como son los gestores, unas medidas de ahorro, para que es la medida primera que hace cualquier familia que entra en crisis. Y aquí hemos entrado en crisis todos. Aparte de esto, bueno, lo que yo quería decir en un principio era que yo me siento muy demócrata y, bueno, me alegró ver cómo en diciembre el ayuntamiento, aquí delante del ayuntamiento, se colocaban y hicieron un pequeño homenaje el Día de los Derechos Humanos. Y lo consideré estupendo. Y lo que quería proponer era, como en estos tiempos las opiniones de todos valen, y la participación ciudadana es muy importante, también pertenece la expresión, la libre expresión pertenece a uno de los derechos humanos. Aquí en San Cugat tenemos un pequeño problema porque no es fácil expresarse, y no es fácil expresarse pues por nada, porque no hay medios. Sin embargo, el ayuntamiento tiene muchos medios de expresión y se gasta mucho dinero en editar unas noticias que son noticias, yo también las llamo un poco autobombo, pero que no costaría nada o costaría muy poco incluir en esa revista como el San Cugat Avui unas páginas donde los ciudadanos pudieran escribir, pudieran expresarse libremente, porque aparte de ser una medida democrática que refuerza la democracia, pues podría haber propuestas, algunas válidas, otras no, pero que siempre enriquecen el conocimiento de lo que el pueblo siente y piensa. Yo lo que propongo es eso, a ver si se pueden incluir unas páginas como cartas de los lectores en el San Cugat Avui, sin filtros ni manipulaciones desde el Ejecutivo. Sencillamente, lo que quiera escribir la gente, que esté reflejado ahí. Buenas tardes.
Molt bé, ja és que vull dir, en prenem nota. Bé, només dir-li que jo he llegit cartes seves en els mitjans de comunicació. Vostè és una de les firmes habituals en els mitjans de comunicació de la ciutat, i el llegim com llegim en els altres ciutadans. Per tant, la seva via d'expressió doncs té, i en quant a Sant Cugat Avui, aquesta revista té una dinàmica, és una revista municipal, com tenen altres ajuntaments, la majoria d'ajuntaments doncs mitjans i grans del nostre país la tenen. No crec que això que proposa vostè sigui una cosa habitual, però de totes maneres, doncs, com qualsevol proposta que es fa, nosaltres la estudiarem. El senyor Sant Feliu té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Em considero privilegiat per tenir un dret de vot. No és el dret, és el privilegi de votar, i em considero privilegiat de poder parlar avui aquí. No vull dir amb què discrepo, però vull parlar de la que jo considero molt digna gestió municipal, incloent a tot l'equip de govern, i molt digna sessió la d'avui. Considero que ha estat eficaç i eficient, en quant en dues hores s'han tocat molts temes i m'ha semblat variats. Si hagués de dir què ha faltat, jo he trobat a faltar parlar de l'atur. No considero que sigui una crisi, això és un joc de paraules, és una lliçó el que tenim, el que rebem els ciutadans, és una lliçó que paga encara un sector de la població, no són tots, un sector, i no són culpables, són errors, una suma d'errors, i encabat doncs, un sector que ha de tenir molta paciència. No l'hem anomenat avui, considero que potser sí que l'hauríem d'haver anomenat, i crec que el pressupost té les seves dotacions, el que s'ha aprovat avui per la salut pública i per la cultura. Encabat, el pressupost s'executa, i suposo que hi haurà totes les decisions seqüencials en les execucions, en les adjudicacions, perquè el pressupost no pot ser rígid, es pot guanyar el pressupost a mida que el pressupost progressa. I com que he de parlar d'alguna cosa petita, perquè sóc ciutadà, parlo d'un desig. Jo, dins de la cultura que inclou la salut mental, vull parlar de la biblioteca. Estic molt content de la biblioteca de Sant Cugat, com funciona, sé que vol créixer, la volem fer créixer, però jo vull demanar que es faci un test, si és possible, comunicar-ho bé als ciutadans, de que estigui oberta els caps de setmana. Per mi ha estat una lliçó estudiar fora del país i trobar sempre biblioteques els caps de setmana obert. I per mi és un lloc de treball molt digne, el de la bibliotecària, les persones que ajuden, i em sembla que és una despesa petita i crearíem alguna mica més de, potser estudiants, els que ajuden, tots són gent jove. Res més que això, repeteixo l'elogi a tota l'actuació municipal. Moltes gràcies.
Bé, gràcies per les seves paraules també, senyor Salfaliu. Amb la primera qüestió que feia el comentari aquest sobre el contingut del ple, que raó, hem parlat de molts temes, no específicament hem tractat el tema que vostè comenta, si més no d'una forma explícita, però avui hem aprovat, hem cobert l'última fase, de tramitació del pressupost municipal, i aquest és un pressupost municipal que en els debats previs ha quedat clar que entre els grups que l'hem aprovat té dos objectius molt clars, i dos objectius prioritaris. Un és l'Ajuntament com a agent que ha de garantir la cohesió de la ciutat en un moment doncs, de crisi econòmica, per tant vol dir estar al costat d'aquelles persones que més patiran la crisi, i en segon lloc aquest és un pressupost que té per objecte també que l'Ajuntament enforteixi més la seva vessant d'agent de promoció econòmica, de creació d'ocupació. Vàrem elaborar unes mesures que li farem arribar si li interessen en aquest sentit. En quant a la qüestió de la biblioteca, el senyor Xavier Escura li respondrà.
Bona tarda. Precisament ha tocat vostè un tema del qual ens estem posant al dia, perquè era una assignatura pendent que teníem greu i l'estem posant al dia amb el nou pla de biblioteques. Hi ha estudis fets sobre el grau de satisfacció. Precisament fa poc vaig tenir privilegi d'anar a la Diputació, que ens fa el pla de biblioteques, i a més doncs, amb una exposició brillant amb el senyor Gauza, que és responsable de qualitat i avaluació dels serveis de biblioteca, vam tenir ocasió doncs, de parlar d'aquest grau de satisfacció. El que diu vostè té raó, és a dir, hi ha una demanda, però també és cert que s'ha de contrastar amb els recursos disponibles. Llavors, és un repte que tenim nosaltres, ens estem plantejant obrir més hores a l'horari, eixamplar les hores. Un dels punts capdals precisament de demanda dels més insistents és els migdies, i ens ho estem plantejant molt seriosament, precisament doncs, fer una perllongació contínua durant tot el dia sense tancar els migdies. És una cosa que l'estem treballant, està damunt de la taula i va paral·lela precisament amb el compliment d'aquest pla de biblioteques que el portàvem amb una mica de retard, però repeteixo que ens estem posant en col·laboració amb la Diputació, ens estem posant al dia.